Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Amnistia Internacional i el Centre Irídia demanen la creació d'un mecanisme de control de la policia catalana que hauria de ser extern i que hauria de ser independent. De fet, proposen que sigui una eina que tingui la capacitat d'avaluar les actuacions que facin des del cos de Mossos d'Esquadra i que la feina que es faci sigui sense ingerències ni interferències ni de la direcció política ni de la direcció policial dels Mossos d'Esquadra i que, a més, les seves resolucions puguin ser vinculants. Això és el que ahir totes dues entitats, el Centre Irídia i Amnistia Internacional, van plantejar en la seva intervenció al Parlament de Catalunya, on sabeu que s'està debatent el nou model policial del país, com ha de ser el nou model de la policia catalana. Avui teníem ganes de parlar-ne, d'escoltar-los, un cop ja han pogut passar pel Parlament de Catalunya, on encara s'haurà de fer una votació final de les conclusions de tot el debat que s'ha fet fins a aquest moment. La coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya és l'Adriana Ribas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. Vosaltres heu fet aquesta proposta, aquesta reclamació que creieu que hauria de complir-se, que és pràcticament una exigència. Enteneu que la policia catalana necessita d'un mecanisme extern de control?
Sí, de fet, és una recomanació que Amnistia Internacional té a tots els països i recomanem a totes les autoritats que tenen competències amb forces de seguretat que estableixin aquest tipus de mecanismes, perquè al final aquest mecanisme extern forma part d'un engranatge de control juntament amb els mecanismes interns que existeixen, per exemple, per una cosa que ens sembla que és essencial, que és el control, la investigació i l'avaluació, per tant, la rendició de comptes de les forces de seguretat. No? Com a societat hem decidit que les forces de seguretat tinguin el monopoli de la força i ens sembla que és una qüestió prou rellevant com per sotmetre-la a un control estricte per part de les autoritats públiques.
Vostè parlava ara d'aquest concepte del retrecomptes. Aquests dies hem tingut molta polèmica justament a l'entorn del cos de Mossos d'Esquadra per aquesta dicotomia entre la direcció política i la direcció policial del cos. Si hi ha una direcció política del cos i els polítics ja han de retrecomptes públics, diguem-ne, de les seves actuacions i d'allò que gestionen, això que vostès demanen no es fa ja, de facto, en realitat?
Bé, aquest mecanisme extern el que podria és tenir una visió molt més ampla, una visió distanciada del cos policial, que també és molt important. Al final, la rendició de comptes té un element essencial que és que genera confiança en la ciutadania. El cos policial necessita que la ciutadania confiï i tingui no, aquesta plena sensació de que s'actua d'acord a les lleis. I un mecanisme extern el que permetia és aquesta situació de veure l'actuació policial des de diversos angles, arribar a conclusions més exhaustives, pot ajudar la policia a abordar problemes estructurals amb una mirada més integral, no? I amb aquesta distància que creiem que és important. Per això nosaltres no estem en contra que hi hagi mecanismes interns, al contrari, en aquesta comissió en la que tant Amnistia Internacional com Irídia hem participat en aquesta comissió d'estudi del Parlament, hem fet recomanacions sobre com es poden millorar els mecanismes interns, perquè entenem que al final tot forma part d'un engranatge en què cada part aportarà informació rellevant per millorar el control de l'actuació policial.
Si el Parlament accepta la creació d'un organisme com aquest que plantegeu, de control extern i independent de la policia, una decisió com aquesta, enteneu que no erosionaria la imatge de la policia? Podria generar desconfiança de com s'ha fet justament aquest control i gestió fins ara?
No, creiem que és el contrari, que justament el que aportarà és més confiança de la població perquè hi haurà un altre organisme que podrà ajudar el cos a millorar. Un organisme extern, un organisme independent. Al final, al llarg dels últims anys, és les dues organitzacions, Sant Amnistia com Irídia, hem estat treballant per incorporar millores en la rendició de comptes al cos, des de coses molt antigues com la instal·lació de videocàmeres a les comissaries, que en el seu moment van suposar un xoc i estaven mal vistes per part del cos policial, que els semblava que era una intromissió excessiva i una falta de confiança. I passats uns anys, ara el 2022, molts agents volen portar una càmera, una cosa que es diu bodycam, una càmera que porten a sobre del seu propi cos, per gravar totes les seves actuacions, perquè al final el control també els protegeix a ells de denúncies que no siguin conformes als fets que passen. Per tant, hem vist, no?, els últims anys hi ha hagut una millora en la numeració dels cossos policials que fan qüestions d'ordre públic. S'ha reduït la numeració, abans era molt llarga, com d'un DNI, alfanumèrica, amb 9 dígits, era complexa de retenir per una persona que volgués denunciar un policia. Hi ha hagut una millora en la numeració, una numeració més curta, que va davant, darrere, que va al casc, i no es percep com una falta de confiança cap al cos policial, ni molt menys, no? Sinó com una millora en la transparència.
Ahir vosaltres vau poder fer la vostra exposició al Parlament, juntament amb els companys del Centre Irídia, en aquest cas a través de l'Anaïs Franquesa i vostè mateixa. No sé si, a banda de fer aquest plantejament, vosaltres havíeu de plantejar les vostres conclusions al Parlament, heu tingut ocasió de discutir aquest aspecte amb els grups polítics del Parlament de Catalunya. Teniu la intuïció que aquesta proposta serà escoltada o no?
Sí, de fet, nosaltres, les dues organitzacions, vam impulsar la creació d'aquesta comissió, que va abordar moltes més coses, a part de control, transparència, etc. Ha estat veient sobre model policial, sobre qüestions de funcionament d'ordre públic, etc. Nosaltres hem comparegut les dues organitzacions en aquesta comissió. Amnistia Internacional va aportar una compareixença bastant enfocada al mecanisme extern de control, on els grups parlamentaris van tenir l'ocasió i l'oportunitat de fer-nos ja, traslladar-nos algunes preguntes sobre com això s'articularia aquí a Catalunya. Nosaltres vam explicar també l'experiència d'altres organismes similars, i de fet a la comissió han comparegut responsables d'altres organismes similars, i ara hem començat una ronda de reunions perquè d'aquí al dia 2 de desembre, que és el moment en què es votaran les conclusions, poder traslladar als grups parlamentaris informació més detallada, més aterrada, resoldre dubtes, no?, que tenen, perquè al final, evidentment, aquestes propostes després s'han d'adaptar a la realitat, en aquest cas catalana, i hem començat ja a fer aquesta ronda de reunions.
Quan parleu, no?, i evidentment en aquesta comissió el que s'aborda globalment és el model policial que es vol tenir a Catalunya. Aquest organisme és només un dels elements. Al marge d'aquest element extern, quan s'entra en la part interna d'organització i funcionament dels Mossos d'Esquadra, quan vosaltres plantegeu aquest nou model policial, quina és la base del plantejament que vosaltres feu? Quin és el moll de l'os de la vostra proposta de reforma?
El moll de l'os en el cas d'Amnistia Internacional i d'Irídia han estat els mecanismes de control. És a dir, aquesta comissió, nosaltres ens hem focalitzat especialment en un dels blocs temàtics que s'ha tractat, que ha estat aquest, i després hem fet algunes recomanacions també sobre, com et comentava, sobre el funcionament dels mecanismes interns, també traslladant recomanacions, no?, sobre el paper de la Divisió d'Afers Interns de Mossos, com pot millorar el seu paper de rendició de comptes per assegurar, doncs, que investiga tots els casos que arriba, que hi ha una bona coordinació interna quan arriben peticions, requeriments judicials, per exemple, que siguin relacionats amb investigació de delictes que presumptament puguin haver comès agents.
Haurien de ser més autònoms, a tenir més autonomia a la Divisió d'Afers Interns?
Clar, la màxima autonomia possible, evidentment, donar molta més distància respecte al cos i et permet fer investigacions millors, no? Nosaltres també dèiem aquesta possibilitat de que poguessin investigar d'ofici, sense que hi hagi autorització prèvia de la director general, de la direcció general o d'un jutjat, definir un sistema que permeti a la ciutadania accedir directament a la Divisió d'Afers Interns per poder presentar denúncies contra agents, aquesta part, no?, de que la Divisió d'Afers Interns rebi tota la informació de requeriments, que avui dia un requeriment judicial potser arriba a una comissaria i aquesta comissaria no té per què informar la Divisió d'Afers Interns, que li arriba quan el cas està més avançat. És a dir, mirar revisar els sistemes de funcionament per assegurar que la Divisió d'Afers Interns realment és un òrgan intern que és essencial. Entenem que forma part també d'aquest engranatge que és molt important i que, per tant, encara té marge de millora i per això també les dues organitzacions han fet recomanacions en aquest sentit.
Quan dieu que aquesta Divisió d'Afers Interns hauria de poder investigar, per exemple, al marge d'un jutjat, a què us referiu?
Que pugui investigar directament d'ofici perquè ha vist informació a xarxes socials, a la televisió, etc., d'un cas que li sembli que és interessant de revisar, o perquè li arribi una denúncia directament d'un...
És a dir, que tingui la capacitat d'actuar de motu propi més enllà que hi hagi una denúncia prèvia o no, per entendre-ho.
Exacte. I, per tant, això li donaria una mica més de marge d'actuació i entenem que cobriria més casuístiques de les que cobreix ara.
Crec que vosaltres esteu plantejant també fer públics i revisar també el que són els protocols d'actuació des del punt de vista del protocol d'actuació dels agents, com també de l'armament. Això, per exemple, inclou regulacions concretes, específiques i globals al Parlament d'elements com les pistoles Taser, per exemple, que estan presents en diverses policies locals del país, però no hi ha un marc genèric al Parlament de com s'han d'utilitzar?
Sí, absolutament. És una petició d'Amnistia i d'Irídia, també de fa molts anys, que s'ha avançat molt poc en aquest sentit, no? Que és que entenem que tots els protocols d'ús d'armes policials han de ser públics, perquè el fet de no publicitar-los deixa a la ciutadania davant d'una actuació policial indefensa en el sentit que desconeix si la forma en què s'estan utilitzant és adequada o no. Nosaltres, des d'Iridia Amnistia, fem seguiment d'actuacions policials i documentem casos de mala pràctica o d'ús excessiu de la força. I nosaltres, com a organitzacions, tenim de referència allò que estableixen els estàndards internacionals de drets humans de recomanacions sobre les armes d'ús de la força. Però després, el cos de Mossos d'Esquadra o les policies locals tenen els seus protocols, i si no els tenen, doncs la situació encara és més complexa, sobre com utilitzar-les. No? I el que hem vist és que a vegades aquests protocols d'ús no s'ajusten a les normes internacionals. I, per tant, el que estem impulsant és que hi hagi una revisió dels protocols de la força i de les normes d'ús de les armes i les eines policials perquè s'ajustin a aquests estàndards internacionals de drets humans i que aquestes normatives estiguin publicades.
Per què no hi ha posat fil a l'agulla en aquesta qüestió? Per exemple, això de les pistoles Taser fa anys que s'arrossega al Parlament de Catalunya i no hi ha manera que s'hi vulgui entrar en tirar endavant aquesta regulació, no?
Sí, hi ha una resistència de la percepció que publicar les normes dona massa informació a aquell qui la vol utilitzar malament. Aquell manifestant que sabrà que el cos policial només pot actuar d'una forma i, per tant, forçarà una situació en què no es pugui utilitzar i que això beneficiarà aquells que actuen malament al carrer, perquè ens entenguem. Nosaltres entenem que, evidentment, pot haver-hi parts de les normes que s'hagin d'anonimitzar. Això ocorre ja, de fet, s'ha accedit a algun tipus de normativa a través del portal de transparència pel treball que han fet alguns periodistes en relació a armes policials. Hi ha parts que surten anonimitzades per un tema de seguretat. Sí. Però, en general, les normes et donen informació rellevant en un procediment judicial, per exemple, en el cas de FOAM, sobre els metres de distància que s'han d'utilitzar. Per exemple, des de quan es pot disparar amb foam o no, pel risc que comporta aquesta bala disparada a la velocitat que té a massa proximitat. No? Llavors, és important, de cara a poder defensar els drets de les persones que es manifesten, conèixer que si l'actuació policial està conforme o no a les normes.
En el cas de les bales de foam, a les quals vostè ara hi feia referència, si no m'equivoco, Iridia en demana directament que se'n deixi de fer servir l'ús de manera immediata i permanent. No sé si vosaltres d'Amnistia feu el mateix plantejament o hi poseu algun matís.
Sí, nosaltres el que estem demanant ara mateix és la suspensió de l'ús d'aquests projectils per avaluar-los, perquè des del nostre punt de vista, ara mateix, Mossos d'Esquadra està utilitzant els projectils de foam en contra del que estableixen els estàndards internacionals de drets humans. Per tant, demanem una suspensió fins que...
Què es vulnera?
Mira, doncs el que veiem ara és que el protocol, per exemple, refereix a desordres a possibilitat d'utilitzar-los en contextes de desordres públics greus, quan hi hagi perills imminents per béns, o en situacions perilloses que afecten la seguretat ciutadana.
Però clar, el que esteu plantejant, Adriana, és que en realitat no és tant una actuació puntual o personal d'un determinat agent que ho faci malament, sinó que denuncieu que tal i com està plantejat el protocol d'ús... ja es vulneren aquests drets, per entendre'ns.
Clar, sí. El protocol permet que els agents actuïn en contextos on el dret internacional no et deixa utilitzar-los. Com et comentava Nidia, el protocol es refereix a aquestes coses tan genèriques com situacions perilloses per la seguretat ciutadana, que creiem que són circumstàncies que estan massa poc definides, que, per exemple, això de la prevenció de danys de béns és un llindar massa baix per una arma tan perillosa. Sí. Ens entenem que, en base a allò que estableixen els estàndards internacionals i en atenció al principi de proporcionalitat, l'ús d'una arma amb un potencial lesiu tan elevat com aquest només està justificat per protegir persones davant d'actes de violència comesos per una persona o per persones d'un grup de persones en concret. I, per tant, el dret internacional parla de situacions en què està exercint la violència contra altres persones que suposen un risc imminent per la vida o per la integritat física dels agents o de terceres persones. Parlar de danys a béns és un llindar molt baix respecte al que estableixen els estàndards internacionals.
Aquest matí estem conversant amb l'Adriana Ribas, que és la coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, després de la seva compareixença ahir al Parlament en aquesta comissió que està avaluant el model policial a casa nostra. Per cert, en tots aquests dies hi ha hagut un debat al marge d'aquesta comissió, una certa polèmica a l'entorn de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per la relació política entre la Conselleria d'Interior i el que és la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra. Des d'Amnistia, quan es fa aquest plantejament de si una policia ha de tenir o no ha de tenir una direcció política, o si realment aquesta direcció policial dels Mossos ha de ser absolutament aliena al control del govern, quin posicionament enteneu que és el correcte vosaltres? Els Mossos han de tenir un lideratge polític?
Els Mossos han de tenir un lideratge en drets humans. Aquesta és l'única perspectiva que nosaltres tenim en ment. No podem fer ni queda dins del nostre abast fer valoracions sobre aquestes percepcions que es puguin tenir, perquè, a més, desconeixem totalment la informació que hi ha darrere per part de les dues parts. Nosaltres el que tenim clar és que les forces policials han d'actuar posant els drets humans al centre, tant des de la part operativa com des de la part de la direcció política, de les conselleries, dels ministres, des d'aquelles persones que dirigeixen el cos des d'un punt de vista polític, ambdós han de tenir els drets humans com a eix essencial, perquè és imprescindible en el paper que juguen dins de la nostra societat que sigui així.
En el nou protocol de desnonaments, per exemple, això passa?
Encara no hem fet una valoració detallada del protocol, però creiem que és interessant que s'avanci en detallar sobre qüestions concretes com actuar quan hi ha persones en situació de vulnerabilitat, com és aquest cas.
Per cert, que una altra de les denúncies que Amnistia Internacional ha fet durant molt temps ha tingut a veure amb el programari Pegasus, no només a casa nostra, sinó també des d'un punt de vista internacional. Aquí, evidentment, va eclosionar amb la qüestió de l'espionatge a líders independentistes catalans o al moviment independentista a Catalunya. Després es va conèixer el cas del president espanyol. Què us sembla l'informe que ha sortit del Parlament Europeu ahir en relació amb l'espionatge a polítics catalans?
Bé, l'informe encara és un esborrany, per tant, nosaltres encara no, tampoc hem fet una valoració d'aquesta versió, que encara ha d'avançar una mica, però Amnistia també ha treballat i ha denunciat aquestes situacions d'espionatge i ha reclamat a les autoritats, en aquest cas a les autoritats espanyoles, que accelerin les investigacions respecte a les possibles punxades que hi ha hagut d'activistes, de periodistes, etc.
És compatible la democràcia amb utilitzar aquests sistemes?
Aquests sistemes necessiten una regulació molt estricta perquè siguin compatibles amb el respecte a drets. Perquè, evidentment, un sistema d'espionatge és un sistema invasiu respecte al dret a la privacitat, no? I, per tant, per poder...
Ara va dir, aquest marge amb Pegasus, a on clar, queda? Perquè, clar, la invasió, la intrusió de Pegasus és a tots els nivells.
Clar, sí. Per això cal una regulació internacional sobre l'ús de les tècniques aquestes d'espionatge massiu, perquè si no acaben deixant a cada cas, no? Pegasus és una eina, però n'hi ha moltes altres que estan suposant vulneracions de drets. Llavors, el seu ús ha d'estar restringit a situacions tan absolutament específiques i justificades, limitades en el temps, que això necessita una regulació molt forta, perquè si no suposa una vulneració total de drets fonamentals.
L'Adriana Ribas és la coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya. Un plaer que ens hagi acompanyat aquest matí. Gràcies per ser-hi.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Passant 3 minuts del punt de les 9 del matí. Va, que fem una pausa molt breu per la publicitat i ens seguim parlant de tot plegat en temps de tertúlia. Fins ara.
Ràdio Estel.